Segle XXI. Tots els avanços informàtics, noves tecnologies, internet, portem un any en pandèmia. Eleccions a les càmeres agràries avui. Són les primeres, es van abanderar així, les primeres eleccions de l'àmbit de tot Catalunya que es fan de manera electrònica. 20.000 persones cridades a votar. Doncs ja estan tenint problemes informàtics. Falta de previsió, com sempre. En fi, sóc el Ricard Álvarez, en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dijous avui, 25 de març, què tal, com estàs? Sembla estrany, 20.000 persones a votar, amb 209 punts distribuïts per tot Catalunya i no hem estat capaços de crear una infraestructura o una xarxa informàtica prou robusta per aguantar que 20.000 persones, que no hi han anat totes de cop, sinó que són des de 209 punts, puguin votar de manera fluida. Cues, hores d'ara, a la Conselleria d'Agricultura Lleida per poder votar. Gent que acaba marxant sense poder votar. Estem a l'any 2021. Estem a Catalunya, que teòricament és el centre neuràlgic i d'avanços del sud d'Europa. 20.000 persones. Ara imagineu-vos ja unes eleccions normals del Parlament de Catalunya o les municipals, és que no entenc. Ho dic perquè un és del sector i té debilitat per aquestes històries de noves tecnologies. No entenc com poden passar aquestes històries hores d'ara. Ho sabien des de fa dies, només feia falta dimensionar-ho, pensar-ho i executar-ho bé. És que el CEPE, sabeu que va caure tot el CEPE, tota la xarxa informàtica del CEPE per un atac amb ransomware, resulta que no tenien còpies de seguretat, que estaven fent anar ordinadors i servidors de fa 20 anys, software sense actualitzar. És que, clar, al final, els nostres oients que escolten l'InfoCope Lleida els dimecres estan tots actualitzats, perquè els diem que s'ha d'actualitzar el sistema operatiu del telèfon, les aplicacions de l'ordinador, i els organismes públics, que són els que han de donar exemple, són els que més mal exemple donen. En fi, va, perdoneu, perquè és un tema que em toca, de veritat. Un, li agrada el tema de les noves tecnologies, és informàtic i és un desastre, que l'any 2021 passi això. Us asseguro que no és el nivell del país, ni molt menys. Hi ha gent molt avançada, hi ha gent molt bona, tant a l'àmbit públic com privat, però no són els que estan els encarregats de les administracions públiques. En fi, va, com estàs? Que estem a dijous, 25 de març, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. L'Armando Álvarez, que m'està demanant pas perquè m'ha d'explicar coses interessants en meteorologia. Ara en parlarem. També de la darrera hora informativa. Parlarem del món veterinari, des de Anadon Veterinaris, i també de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. I, evidentment, és dijous amb el David Velasco a partir de la una i fins a les dues, les escapades de nieve, perquè ara sí, almenys els que estem dins de Catalunya ens podem moure per dins de Catalunya i anar a les estacions d'esquí. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, anem per parts. De moment, avui i demà, què és el que ens espera?
Bueno, avui pues, les temperatures han tornat a ser fredes, fresques, però hem de dir que, per exemple, al Cap de Baqueira, a 2.467 metres, la temperatura mínima ha sigut de menys 0,2.
Bueno.
I a Serós, que està ben baix, sí, no sé si està per sota de 200 metres, crec que sí, 100 i pico metres, menys 0,3.
Caramba.
Bueno, són l'anècdota,
sí,
perquè majoritàriament no ha glaçat, exceptuant Martinet o Arties, 1, 2 o 0, a la plana de Lleida no ha glaçat, però ha sigut un altre cop una nit com a mínim fresca, molt freda. Ahir van arribar 22 graus, avui gairebé totes les comarques de Lleida arribaran. Tinc en compte que els 22 graus anaven des de la Seu d'Urgell fins a Lleida,
és que...
per tota la vall del Segre, que és força càlida.
Perdó, Lleida... Armando, que et sí, faig. Ahir no vaig fer la foto perquè anava amb cotxe i no es pot fer, eh? Sí. Però el marge esquerre del riu Segre, el seu pas per la ciutat, sí, de Lleida, ahir a la tarda era un espectacle, de gent, sí, sí, però molta, com feia moltes tardes que no veia.
Sí, sí, és que es podia estar perfectament
22
de màniga
graus,
curta,
clar.
I sembla que podrien estar així de màniga curta fins a l'1 d'abril, com a mínim. És a dir, venen dies de temperatures màximes molt altes, les nits fredes, però cada dia menys fredes, i el que hem de dir, una petita inflexió, una petita davallada dissabte al matí, amb més núvols a la cara nord del Pirineu, més núvols a tot arreu, però amb predomini del sol, sempre per damunt de 20 graus, almenys a la meitat sud de Lleida. Sí que és la Vall d'Aran la que es queda més curta, es quedarà per sota de 15 graus, però el més important és que a partir de diumenge i dilluns n'hi ha una, es diu advecció, una irrupció, una arribada d'una massa càlida del nord d'Àfrica que portarà pols en suspensió i que ens portarà un ascens de les temperatures molt esbojarrat.
Això dimarts? Entre dilluns i dimarts?
A partir de dilluns. Ah. Dilluns podria durar entre el dia 29 dilluns i el dia 1 d'abril, que tindrien temperatures màximes alocades per sobre de 25 graus, pot ser 26, pot ser 27, no sé fins a on arribarem. Mare, i després n'hi ha un possible canvi que es veu molt fosc, encara no està molt clar, durant els festius, entre l'1, 2, 3 d'abril, podria haver un canvi, però és que avui no podem, queda massa lluny per preveure els moviments de les masses d'aire.
Demà tenim previsió a mig termini, i com que la setmana vinent et donaré festa, demà farem la Setmana Santa.
És que la setmana que ve en faran un promig entre la primera part de la setmana, que serà molt càlida, i la segona, que potser no serà tant, i la mitjana pues, surt. Dos pollastres menja un i zero pollastres un altre, mitjana un pollastre cadascú, i no és veritat.
Bueno, demà acabem de parlar. El que està clar és que la setmana començarà amb calor la setmana vinent. Les xifres que m'has dit ja quasi ben fan por, 26-27 graus. Al mes de març encara estarem, al final, el dilluns.
Bueno, hi ha un rècord històric de 30 graus al mes de març, que només s'ha arribat dos dies, del mes de març de 1955.
Imagina't.
Pràcticament no havien nascut ningú dels teus oients.
Armando Álvarez, ens escoltem demà, et deixo temps, va.
D'acord.
Vinga, fins demà, adéu.
Adéu, bona tarda.
I nosaltres ens anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem de dir que a la xarxa viària lleidatana una motocicleta i un tractor s'han vist implicats avui dijous al matí en un xoc a la carretera C53 Anglesola a l'Alt Urgell, a l'altura del punt quilomètric 118. Els serveis d'emergència han rebut l'avís quan faltaven dos minuts per les 10 del matí i han estat atenent el lloc dels fets al motorista. També recordar que l'home detingut per robar en una sucursal bancària al col·legi ha resultat ser funcionari de justícia a Lleida. A més a més, és una joia, va treballar a presons i ja havia estat condemnat per tràfic de drogues. És un home de 60 anys i veí de Lleida que respon a les inicials JRJB. En fi, en un altre ordre de coses, l'Ajuntament de Lleida ha presentat els 14 projectes propis i 7 de vinculats pressupostats amb 124 milions d'euros, amb què aposta per als fons europeus per a la transformació digital i ecològica Next Generation. Aquest conjunt d'iniciatives inclouen un total de 46 actuacions, 7 de les quals proposades per organismes vinculats a l'Institut Municipal d'Ocupació, Turisme de Lleida, Fira de Lleida i sobretot el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. L'alcalde Miquel Puello considera estratègic el rellançament de l'economia lleidatana i anima la ciutadania a implicar-se en les propostes presentades i a presentar-ne de noves. Obrim la informació de Covid-19 i és que, a part de les implicacions del contagi i de ser més de patir-ho de manera més o menys greu, hi ha tot un seguit d'efectes col·laterals. Un d'ells és l'econòmic, el laboral, però n'hi ha d'altres. Per exemple, des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, més de 74.000 persones de tota la demarcació de Lleida han estat ateses en les diferents àrees d'intervenció de la Creu Roja. La xifra representa un increment del 30% de noves persones que han necessitat ajuda d'aquesta entitat, que ha alertat de la crisi social que vindrà després de la sanitària. Bueno, això de la crisi social que vindrà després de la sanitària, si us en recordeu, fa un any ja en parlàvem, a l'abril, abril i maig. I ara en seguim parlant en futur, i jo crec que això ja és present, si no aquí les xifres. Creu Roja ja ha hagut d'atendre un 30% més de persones. Això és una crisi en tota regla. No cal parlar d'un futur, sinó que ho podem parlar en present. Ja saps que aquest dimecres, ahir, Catalunya va reprendre la vacunació amb la vacuna d'AstraZeneca. És curiosa, perquè com dèiem ahir a la tertúlia amb veu de dona, de les altres vacunes no parlem mai, de la farmacèutica o de la marca que hi ha darrere. És a dir, la vacuna del tètanos, la vacuna per la, jo què sé, pel que sigui. Per la del Covid-19, sí. I ara tots tenim clar que hi ha la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la d'AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, la Sputnik 5 russa i les altres que vindran, perquè com deien avui molt bé a Herrera en Cope, hi ha moltes vacunes que s'estan encara desenvolupant i que arribaran. Ara en coneixem aquestes 4, però que n'arribaran abans de l'estiu, se n'esperen 2 més, per exemple. Bé, doncs ahir va reprendre, de fet, la vacunació, que s'havia aturat per aquestes trombosis que havia hagut i alguna mort a Europa i que s'havien presumptament relacionat amb la vacuna d'AstraZeneca. Sabeu que s'havia aturat la vacunació. Ahir es va reprendre a Catalunya el tram de població general de 60 a 65 anys i també els col·lectius essencials. És la vacuna d'Oxford que a Lleida s'administra al pavelló 11 de setembre i que ja va tornar a... es van tornar a veure llargues cues, evidentment perquè s'ha de mantenir la distància. O sigui, jo he vist fotografies de cues de la zona de Barcelona i fan vergonya. O sigui, la gent a tocar. Doncs escolta, estem en pandèmia, encara que et vagis a vacunar. Manteniu la distància, 1,5 metres, ens estan dient, 2 metres, mascareta, evidentment, i si la cua ha de ser llarga, molt llarga, és igual. El que compta és el nombre de persones que tens al davant, no si és la cua més llarga o més curta. Mantenim la distància, mascareta, etcètera, i com que és a l'aire lliure no hi ha d'haver cap mena de problema. El que sí que s'està mantenint són el nombre d'hospitalitzats, que a Lleida són 113. Ens hem acostumat amb aquesta xifra, però és una pila de gent, 113 persones que estan hospitalitzades per Covid-19. Segons dades del Departament de Salut, els pacients crítics, els de les UCIs, baixen un menys que ahir i es queden amb 19. I al Pla de Lleida hem de parlar d'un risc de rebrot de 333 punts, una RT de 1,07, lleugerament inferior a la d'ahir, encara per sobre de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 403 punts i la RT de 0,95, aquí sí que es manté per sota de l'1, molt amunt, però per sota de l'1, que és la part positiva, i al nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està bastant estable, ahir estàvem a 208, avui a 212 punts, i la RT guanya una centèsima i se situa a 1,09, per sobre de l'1, que és el que justament no volem. Fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a Anadon Veterinaris.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem del món veterinari. Ja saps que ho fem ben acompanyats totes les setmanes, tots els dijous, des de Anadon Veterinaris, que l'altre dia estava a la seva plana web, que és anadonvet.com, i llegia que segurament és dels primers centres veterinaris de la ciutat de Lleida. Per tant, fixeu-vos si hi ha tradició, eh? Anadon Veterinaris. Els vols visitar estan al carrer Segrià, número 11. Els trobes, com et deia, a les xarxes socials i a internet, www.anadonvet.com, i si no, el seu telèfon 973-266-388, 266-388. És un telèfon que t'atendran les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, fora de l'horari comercial. Ja saps que és el telèfon de les urgències, que sempre, sempre, sempre hi ha un veterinari de guàrdia, i això et dona una tranquil·litat que no vegis. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Setmana vinent et dono festa, que és Setmana Santa.
Vale, molt bé.
T'ho dic així només per començar, que després se m'oblida, igual m'estàs esperant dijous vinent. No, dijous vinent, festa.
Dia de la Mona.
Clar, uns altres anys, aquestes dues setmanes abans de Setmana Santa estàvem parlant de bueno, si has de viatjar molt, on deixes el teu animal de companyia. Clar, aquest any això, de moment, no cal tractar-ho, eh? No cal tractar-ho perquè es pot viatjar per dins de Catalunya, però vaja, vull dir que no serà una tònica general, per entendre'ns, eh? De què hem de parlar avui? Avui sí que ho sabeu, perquè l'altre dia vam fer l'otitis felina, o la dels gats, doncs
avui fem la canina.
Avui la canina, la dels gossos. A grans trets suposo que deu ser el mateix.
Sí, recordem que l'otitis és una malaltia del gos i del gat, que es caracteritza per la inflamació de l'epiteli del conducte auditiu extern i del pavelló auricular. Això és igual per un que per un altre, val? Com identificar-la? Ara sí que parlem de canina, val? Entre els símptomes, l'otitis externa canina, el primer que trobem és que porten el cap inclinat.
Ah, val.
Cap a un costat. I després sacseja molt. Sacseja. I la zona que té malament té molta pruja, en castellà prurito.
Ah. No, a mi explica-me-ho, en català o en castellà?
Vale, és una secreció.
Ah, val.
Vale, i també es rasca molt.
Vale.
I bueno, fa molta mala olor.
Això és comú als gats, eh? Tot això que has explicat ho vam explicar dels gats també, eh?
També.
I l'olor, sí, rascar-se tot, eh?
Sí. I després el que et deia, la exudació aquesta, que és moltes vegades negra, és, però que veus que no és normal, no és una mica de brutícia, ja veus que aquella segreció
és molta.
I no és...
Fora del normal, és a dir, si hi ha una cosa que surt del normal, dius, eps, aquí s'ha de mirar alguna cosa, aquí, eh?
I més a més, veus que el prurito és que es rasca molt, està sempre, li pica molt.
Clar.
Sí, i es sacsegen.
Bueno.
Després, les causes de les otitis.
Això que ens ha dit la Imma ara, no s'ha de donar tot alhora, és a dir, potser és una cosa, potser són dos. Si en veieu alguna d'aquestes, cap a Anadon Veterinaris, a carrer Segrià número 11, escolta, mira'm el gos, que va amb el cap torçat, i res, que he notat que es grata molt cap a l'orella, doncs escolta, alarma, anem a mirar-ho. Causes, per què passa això, a veure...
Tenim que entendre que és una malaltia molt complexa i que hi ha alguns conceptes que s'han d'entendre per comprendre bé la seva importància. Les causes, hi ha races que estan predisposades a tindre otitis. Val? Per exemple, el Cocker Spaniel. Per què? Perquè tenen les orelles caigudes i està sempre com humit, no entra oxigen.
Clar.
Després hi ha orelles que tenen els canals massa petits, o sigui, són problemes anatòmics, diguéssim.
Sí, 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 clar, és més propens, per entendre'ns.
Exacte, la raça ja és més propensa. I després, finalment, també influeixen els climes humits,
clar,
o els banys molt freqüents si no s'aixuga bé la zona. No, no, a veure, tenim que entendre això bé, eh? Això no que el banyis molt.
No, no,
que entra molta aigua...
Clar.
I després no l'aixugues bé.
Bueno, de totes
pots
maneres...
pots banyar cada dia, si vols,
sí,
però...
Sí, però mai tirar aigua directa a l'orella, eh?
Exacte.
Pues, no, i després s'aixuga bé. La gent no enxufi allí el telèfon de la dutxa, i mira, que anem a netejar l'orella, que no es fa això, eh? Vull dir, no ens ho fem nosaltres, doncs no li farem el gos, tampoc, eh?
Després també alguna aparició d'algun pòlip o malalties generalitzades, especialment les que afecten al sistema immune.
Val.
Val? Després, bueno, causes primàries de l'otitis en gossos.
A veure.
Les causes primàries són les que provoquen l'otitis, ¿vale? Si no les tractéssim, si només tractéssim les secundàries, l'animal mai es curaria.
Clar, clar.
Vale. Llavors, són malalties al·lèrgiques, dermatitis, atòpia, tot allò que ja hem parlat algun dia, paràsits, els àcars...
Mare de Déu.
Vale?
No porten res de bo, eh? Ja ho veig.
Algun agent infecciós i cossos estranys. Vale? Cossos estranys a l'orella normalment són espigues.
Ah, sí, sí. Que ja m'explicaràs com ho fan per posar-se-les allí, eh?
Se fiquen a tot arreu les espigues,
ja.
Són molt perilloses.
Uh-huh. No, no, i a més tenen aquella forma que entrar és fàcil, però treure-les és més complicat, eh?
Exacte. I després pot ser també per fongs, per la mala sèpsia, bueno, totes aquelles que ja ho sabem,
sí,
val?
Clar, després, totes aquestes les hem de tractar perquè si no estarem sempre arrossegant un otitis, sempre, sempre, i no sabrem d'on surt. Doncs aquí.
Exacte, és just el que t'anava a dir ara, que hi ha causes que perpetuen l'otitis amb gossos. Per exemple, tenim un cocker que ja, per començar, és una raça que ja té, que ja està predisposada a l'otitis, vale? Per les orelles caigudes, tenen la oïda una mica tancada i per la qual cosa li entra molt poc oxigen. Val, doncs un dia li entra una espira. Val? I sacseja, fa mala olor, però no la curem.
Clar, doncs estarem...
La deixem. Claro, es junte, que ja és una raça que està predisposada...
Clar.
Perdó, que no m'ho sortia, eh?
Clar. No, a
tindre otitis.
Hem
i
de corregir-ho.
I després l'espira.
S'ha de corregir.
Que irritarà el conducte.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Això va acumulant el creixement incontrolat de bacteris i de llevats.
Que, per cert, una otitis persistent, Imma, o sigui, al principi no passa res, però al final ens pot afectar directament cap al timpà i a la oïda.
I a la oïda mitjana, i te'n recordes que vam parlar
que
ja... Vale. Llavors, què passarà? Primer se tindrà que treure l'espiga, que és la primària, que diguéssim.
Sí.
Val? I amb les sacsejades no marxa. I l'otitis es va fer més gran, es pot perforar el timpà. Després passarà que no es curarà mai. Curarem, treurem l'espiga i curarem aquella otitis, però aquell animal ha d'estar tractat per sempre.
Clar, clar. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? L'otitis, a més, sí, és una cosa que es pot controlar i que és curable, cada cas s'ha d'investigar, ja ho veieu, que com que no hi ha un cas únic, doncs s'ha de mirar en cada cas, i cada raça, a més, té les seves particularitats i peculiaritats, però que val la pena parar atenció quan hi ha qualsevol símptoma per aturar-ho als primers estadis, als primers moments, perquè si no després es complica molt la història i podem arribar a tenir pèrdues d'audició i llavors ja ve sent un problema, ja és un problema més greu.
Després, claro, cada cas és un tractament diferent,
clar,
no? Que mateix el que té és que és per alguna al·lèrgia alimentària, que el que és perquè ha tingut una espiga... Hi ha moltes causes.
Uh-huh.
Depèn de la causa, serà el tractament.
Clar. Doncs jo us segueixo dient que Carre Segrià número 11, o 973-266-388, 266-388, davant de qualsevol símptoma, davant de qualsevol sospita, us ho dic sempre, i l'Aimo corroborarà, és tranquils, que si aneu allà i al final no té res, ni ells es molesten, ni s'enfaden, ni res, i tu marxes tranquil cap a casa. És millor anar allà i que et diguin que no és res, que no esperar-se i després doncs a tenir unes despeses i uns contratemps molt més elevats.
Greu,
sí. O sigui,
després
que, en recordeu
sempre, 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 que ja ho vam dir la setmana anterior amb els gats, no fiqueu mai els palets aquells,
res.
els
Res. Els bastonets d'orella, bueno, res. Res.
És que em suri sopo, però després sempre penso...
Bueno, tu digueu així i jo diré els bastonets de l'orella.
Però és igual, això com pot ser lo no, no. Que sí, automedicar, no, mai.
No, ni,
mai,
un, ni una mai. Branqueta, eh? Ni una branqueta, ni un escuradents.
Re, no, escolta, ni unes pinces. No. A veure la pit, no, no, ni podeu fer molt mal.
No. Aneu al veterinari, que no costa res. Una visita ràpida, que resseguiria número 11, allí teniu anat a un veterinari que porten una experiència amplíssima, eh? Per tant, ja sabran. Ells hi saben. Imma Sabater, escolta, doncs res, la setmana vinent, no, després de la Mona hi tornem.
Molt bé.
Que tinguis bona Setmana Santa.
Igualment.
Doncs apa, que fem una pausa ràpida. Per cert, l'accident amb el motorista que dèiem avui a la C-53, el motorista finalment ha resultat mort. Fem una pausa, va.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Abans de començar el tema de la nutrició, recordem que el motorista mort aquest matí, aquest dijous, al matí, en un xoc per embestida contra un tractor Anglesola a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident, que s'ha produït per causes que s'estan investigant, ha estat al punt quilomètric 118 de la C-53, quan faltava uns minuts per arribar a les 10 del matí. Ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, amb el Cristian ja sabeu que parlem ara, en pandèmia, i abans de la pandèmia també, de salut i de nutrició, que va tot lligadíssim. La verdad, Cristian, és que el tema de la pandèmia ha canviado tantes coses, muchísimas, ¿eh? De algunas se habla mucho, de otras no tanto. Pero nosotros ya hemos hablado y volveremos a hablar de la relación también pues entre el tema de tener un sistema inmunitario sano y preparado, el papel que tiene la alimentación en eso, ya ho hem parlat, ya en tornarem a parlar, pero también podemos hoy hablar del tema de, bueno, después de un año de pandemia, y se habla poco, pero se sabe que las cifras son muy altas, la afectación mental que hay sobre este tema, que a cada cual le sale de una manera diferente. Hay ataques de ansiedad, hay tema de depresiones, hay muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que hay un tanto por ciento bastante elevado que después también se altera el tema de la alimentación, o la alimentación es ayuda. Lo hemos oído todos, Cristian, tú seguro, claro, que también. Oye, bueno, tengo ansiedad y pico mucho, o como el doble. Esto lo hemos oído mucho, pero eso tiene una base, un problema hay ahí, ¿eh?
Claro. Has dicho dos cosas muy importantes, que es, ha cambiado muchas cosas. Sí. Y a mí, por ejemplo, desde el punto de vista del perfil de los pacientes, ha cambiado completamente.
Sí.
O sea, nosotros ahora tenemos un porcentaje de paciente con un cuadro de estrés, ansiedad, con trastorno de conducta alimentaria muy agravado, con mucha obsesión por cómo me veo, muy importante. O sea, el confinamiento ha hecho de que nos preocupamos por cosas que a veces no, ni siquiera nos planteábamos, ¿no? Por el ritmo natural que tenemos.
Claro, claro.
Entonces, yo en nuestro caso ha cambiado muchísimo el perfil, y lo que sabemos, yo que tengo tanto contacto con la unidad de trastorno de conducta alimentaria de aquí de Lleida y con la unidad de psiquiatría de Santa María de aquí de Lleida, porque nos comunicamos con los pacientes, bueno, estamos desbordados con este perfil, pues, ¿no? Digamos. Entonces,
o sea, fijaros, perdona, sí. Haciendo un inciso y sin desmerecer nada, pero que hablamos de cuando hay cuatro plantas de COVID en el Arnau de Vilanova, de cuando se va a abrir la quinta porque hay colapso, pero en cambio de estas unidades no hablamos, y estas también están colapsadas, ¿eh?
Totalmente.
O sea,
sí,
que
pues bueno,
poca broma.
Entonces, claro, ya llevándolo al terreno del día a día, y yo, por ejemplo, te hago una pregunta, Ricardo, cuando estás más nervioso, cuando estás más que te ha pasado algo, has discutido tu pareja o en allí con alguien, compañero, que tienes esa sensación de presión, de ansiedad, de rabia o lo que sea,
yo,
¿qué herramientas, qué
¿cómo?
Cosas haces? Tú comes.
¿Cómo?
Tú comes más, vale. Sí. Entonces, para los que nos escuchan, lo que por donde voy es, todos tenemos herramientas que nos ayudan a tranquilizarnos, a estar mejor, porque esto es una cosa natural, corporal, donde si nosotros tenemos una emoción, la que sea negativa en general, pues rabia, ansiedad, miedo, y tenemos herramientas para intentar reducir esta emoción, porque es una emoción que el cuerpo rechaza. Entonces, las herramientas que tenemos todos son como muy variadas, ¿no? Hay gente
A mí me da por comer, pero yo conozco gente que deja de comer, come menos. Hay quien se muerde las uñas, hay quien pica, claro, hay quien, yo qué sé.
Claro, ¿no? Y además hay gente que hace deporte, hay gente que escucha música,
claro.
Hay gente que está en silencio o duerme. Entonces, cada uno tiene como herramientas para afrontar estas emociones. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que la herramienta principal que en nuestra sociedad tenemos es la comida. Pero eso no es normal, Ricardo, ¿no? Tú tienes un mal día hoy y me dice, escucha, que tenía un mal día allí con el niño, no sé qué, me ha puesto tal, pues venga, vamos a tomarnos un chocolatito caliente, sí. Nos sentamos una terracita.
Sí. Bien, para darme un capricho, ¿no?
Qué bien que me va a hablar contigo, no es mentira. Ha sido el momento de sentarnos, claro. De parar y de hablar y de poner a parir.
Claro.
Y, ¿no? Entonces, vale.
Oye, perdona, pero igualmente y mentalmente es cierto, te va bien. Lo que pasa que hay un efecto colateral, que es lo que estás comiendo, claro.
Claro, o sea, la idea es que, claro, la alimentación es una herramienta muy potente, es una herramienta que podemos utilizar, claro que sí. Lo que pasa es que el problema es cuando es la única herramienta. Entonces, aquí hay dos puntos, es si yo, mi única herramienta para mejorar mi estado emocional y para estar más tranquilo, si mi única herramienta es la alimentación, claro, recurro a esa herramienta muy frecuentemente, a lo mejor con alimentos que no son tan saludables.
Claro.
Esta es una cosa, y la otra es, pues tendré que pensar qué cosas me producen tanto malestar. Porque si ese origen de lo que me produce el malestar no lo vamos curando, entonces, claro, hay un círculo vicioso, ¿no? Entonces, la pandemia no ayuda mucho porque lo que le afecta a la persona es no tener esa especie de libertad, ¿no? Que no la tenemos. Entonces, con que no se cura, recurro a mi herramienta y mi única herramienta es la alimentación, ¿vale?
Claro,
y entonces todo circula sobre lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces, es muy importante que empezamos a reconocer estas emociones que tenemos, estas situaciones, y es muy vital para aprender a comer mejor, no comer mejor, sino aprender otras herramientas que no sean la alimentación para yo estar mejor.
Claro.
Esto es muy importante, porque la alimentación no solamente hace referencia a lo que como, es a cómo me relaciono, cómo me expreso, qué hago, ¿no? ¿Ves? Por eso es como tan importante. Las herramientas, por ejemplo, de evasión, ¿no? De salir, de caminar, de hacer deporte. Lo único que hace falta es que tú estés todo el día encerrado en tu trabajo, en el despacho, patapam, 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 y acabe y me vaya a mi casa a encerrarme con el móvil a ver el móvil.
Claro.
¿Me entiendes? No, entonces, sí. Hay herramientas evasoras que son muy potentes, y luego tenemos herramientas y pues incluso mentales, ¿no? Intentar ser un poquito menos dramático con las cuestiones, ¿no? Eso es un trabajo como muy profundo.
Bueno, es que está el trabajo que dices tú, más emocional, pero ¿y nutricionalmente hablando o de comida podemos hacer alguna cosa? Ya sé que es ir a buscar la raíz del problema, pero bueno, mientras buscamos la raíz del problema, si yo puedo escoger entre comer, picar una cosa o otra, ¿hay alguna que me irá mejor que otra?
Vale, has de escuchar a tu cuerpo lo que necesitas. Si ahora necesitas...
Ya, pero tu cuerpo a veces te engaña, ¿eh?
No te pienses, Ricardo.
¿No?
No es del todo así. Esto es algo... A ver, si tú ahora mismo lo que tu cuerpo necesita es algo dulce, come algo dulce.
Vale.
¿Vale? Y si ese es algo dulce, pues hazlo consciente, ¿vale? Me paro, me voy a tomar un trozo de chocolate, me como no sé qué, lo reflexiono y calmo. Aquí entra el punto de la presencia que haces con lo que comes, ¿no? Entonces es, porque claro, seguramente dices, ay, qué ansioso estoy, me cojo un trozo de chocolate y lo trago, esto lo hemos hablado otras veces, ¿no?
Sí.
No le hago presencia a lo que, y si lo razonas y lo entiendes, seguramente te bajará un poco la necesidad. Si te apetece algo más salado, pues no vayas a la nevera y coges un trozo de queso, la cierras, vuelves otra vez, coges un trozo de fuet, no. Vamos a hacernos una rebanada de pan con su tomate, con aceite, le ponemos una rebanada de aguacate, le ponemos un poco de jamón, le ponemos merienda. Haz una media mañana. Estás allí, no sé qué hacer, tengo tal, salgo de mi trabajo, voy un momento al bar, y me pide un bocadillo, una tortilla al plato, por ejemplo,
claro,
un bocadillo de pan integral. Mira, voy a ir a aquella cafetería que está un poquito más lejos, si me doy un paseo, y pido un bocadillo de pan integral. Entonces, la perspectiva es diferente, estás comiendo, te estás relajando, te estás calmando, uh-huh, pero no con esa, con esa necesidad tan rápida de alimentarme y de ni siquiera entender lo que estoy comiendo. ¿Me he explicado, Ricardo? No sé.
No, es ¿vale? Es la verdad es que es interesante. Lo que yo decía es que, claro, a veces el cuerpo te pide y tú no sabes, pero bueno, escuchando, veo que un poco de caso lo tenemos que hacer. Lo que pasa que,
claro, escúchalo,
sin perder tiempo de ir a buscar la raíz del problema, ¿eh?
Bueno, y poco a poco, durante el proceso exacto, pues vas buscando qué es lo que está pasando y si necesitamos ayuda de un profesional, lo necesitamos.
Ya,
una cosa que es muy importante es reducir las horas de pantalla. O sea, eso ya sí que todo el mundo lo dice y que es como el ejemplo, lo típico, ¿no? Esto es el estrés, pero...
No, pero tienes toda la razón. Oye, salir a andar media hora, una hora, y ya está, y sin pantalla, por
o
supuesto,
escuchar,
claro,
música, o si no queremos salir de casa, te pones en la terraza un rato, que te dé un poco el frío, porque has estado todo el día en un despacho con la calefacción, que te baje un poco la temperatura, vas a dar un paseo, coges el perro, haz limpieza por casa, dúchate, ponte un rato en la bañera, si tienes, o una ducha larga, vas cambiando la temperatura, pues siempre otras cosas que, claro, yo cuando, ahora mismo yo estoy en el despacho y yo empiezo consulta a pasar visitas a las 9 de la mañana. Yo no acabo hasta las 9 de la noche. Tengo pacientes todos los días, cada hora, cada media hora, cada media hora, cada media hora. Si yo llego a casa y me pongo con el móvil, enloqueces con el tiempo.
Claro, es que es normal, es que es normal que pase.
Claro,
¿eh?
Entonces, yo creo que todo el mundo se va a ver reflexionar en esto, porque claro, todos actualmente los que trabajan en una mina son pocos.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces...
Que sí. Está claro. Oye, ahora la pregunta trampa de siempre para acabar. Si tengo que picar... que dime, pica esto que no pasa nada. Va, no, dímelo, que, corre, que lo necesito. No.
¿Qué quieres picar hoy, Ricardo?
No
dime
sé.
Algo que quieras picar hoy.
No sé.
Dime, piensa, ¿qué cosas podrías picar hoy?
Pues te lo digo rápido. Me haría aquí un bol de aceitunas de estas de diferente medida con pepinillos y tal.
Bueno, me encanta esto.
Y unas patatitas y venga. Ajá. Pero claro, esto ya sabemos que no.
¿Por qué no? Vale. ¿Mañana qué te gustaría picar?
Ya no sé.
Piensa, dime otra cosa que te gustaría picar.
Mañana, pues algo de untar. Yo qué sé.
Por ejemplo.
Queso fresco para untar o algún paté o alguna historia.
Vale. ¿La olivada te gusta, por ejemplo?
Sí, sí.
Vale, pues una olivada, por ejemplo.
Vale.
Qué bueno.
Vale.
Saludable. Otro día a lo mejor vas a untar una mantequilla de cacahuete.
Tienes toda la razón. Es verdad. ¿Ves?
Entonces, pensar un poquito, porque aquello que siempre coméis lo mismo...
Tienes razón.
Hay muchas otras opciones. Mira que ha salido... Dos cosas que son muy saludables. Si tú picas unas olivas, ¿qué problema hay?
Claro.
Pues el problema a lo mejor es que cada día hagas las patatas. Y a veces ni siquiera te apetecen.
También tienes razón.
Entonces, es que estaban aquí. Vale. La cerveza. ¿Por qué te has dado esa cerveza? No sé.
El problema es que las ves ahí y ya está. Pero tienes razón. Pueden fe, por ejemplo, algo de untar. Pues oye, hay otras alternativas que igual son sanas y tampoco para repetir cada día, ¿eh? Claro. Tienes toda la razón. Pues va, venga, yo hoy, bueno, ya no sé, venga, algo me montaré. En fin.
También se puede picar fruta, también se puede picar
también,
fruta.
También.
También se puede picar fruta.
Tienes toda la razón.
Se puede picar, pues compramos unos bocadillitos hoy y nos tenemos allí. Y mañana compramos unas frutas y compramos unas uvas y unas fresas.
No,
cuando traigo aquí
mucha.
Al trabajo, traigo unas uvas y unas fresas, nunca quedan.
Nadie
piensa.
Que sí. No, además es verdad, ¿eh? La uva, tú la dejas lavada en un plato y todo el mundo va picando, ¿eh? Y es bueno, y eso es muy bueno, ¿eh? En fin, oye, Cristian, que la semana que viene es Semana Santa, te doy fiesta para reponernos también del estrés.
Pero yo cobro también, ¿no?
Sí, igual, tranquilo que el contrato funciona igual, ¿eh? Entonces ya nos oímos en dos semanas, así que Cristian, oye, que tengas buena Semana Santa, los días que puedas desconectar, desconecta. Y en dos semanas volvemos a hablar.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo, cuídate.
Adiós.
I nosaltres busquem les senyals horàries. Arribem a la una, darrera hora informativa, i després fins a les dues amb el David Velasco, les escapades de nieve.